Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí.
Bon dia, de poc sol, dimecres amb matí força ennuvolat a l'espera d'algun ruixat entre la propera nit i matinada.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'aquest dimecres 13 de desembre de 2023. Avui a Palamós veuran sortir el sol d'aquí a 6 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 12 graus. El dimecres començarà amb un cel entre mig i força ennuvolat i uns núvols que són conseqüència del pas de sistemes frontals. El primer ens creu aquest matí, amb més núvols que una altra cosa, una temperatura que quedarà més baixa entre els 3 i els 5 graus de mínima i fins als 15 graus de màxima. Vam tenir aquesta aturadeta per tenir una mica de calor, però tornem a la temperatura normal pel que és aquesta època de l'any. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, l'informatiu comarcal de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també podeu escoltar a Ràdio Bisbal. I ara entrem en matèria, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua ha sancionat Begú amb més de 54.000 euros per haver accedit al consum d'aigua durant l'època d'excepcionalitat per sequera. A més, hem de destacar que el cos trobat a Santa Cristina d'Aro aquest dissabte és el d'un veí desaparegut de Sant Feliu de Guíxols. I també, en la plana de successos, hem de destacar que la policia local de Palamós ha decomissat 20 quilos de marihuana. Ho repassarem de seguida tot aquest informatiu comarcal. A més, avui parlarem amb el director de la nova escola d'hostaleria que es vol instal·lar a Sant Feliu de Guíxols, el senyor Pere Vila, i com cada dimecres parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'Humus un Glob. De seguida ho repassarem tot, com dèiem abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot saludem a la Paula Camps. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
També saludem en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
També tenim a la Paula Brines. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
I també a la Carla Saló. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies del Baix Empordà. I és que, com dèiem, l'Agència Catalana de l'Aigua ha sancionat Begú amb més de 54.000 euros per haver accedit al consum d'aigua durant l'excepcionalitat per sequera.
L'alcaldessa diu que l'import li sembla desproporcionat i ho considera injust perquè el municipi està fent els deures.
I a la plana de successos l'encetem parlant del cos que es va trobar a Santa Cristina d'Aro, que finalment s'ha pogut identificar i s'ha vist que era el d'un veí desaparegut de Sant Feliu de Guíxols. Què més en sabem, Paula Camps?
La víctima es tracta d'un veí desaparegut de Sant Feliu de Guíxols que el 1980 també va desaparèixer i va ser trobat en un bosc a Suïssa.
Ampliarem una mica més la informació tot seguit. També hem de destacar que la policia local de Palamós ha decomissat 20 quilos de marihuana. Què més en sabem, Carla?
Els fets van tenir lloc la setmana passada, concretament el dijous 7 de desembre a 11:45 del matí, quan una patrulla de la policia local va sospitar d'una furgoneta de lloguer ubicada al carrer Maresme i de l'actitud de vigilància dels seus ocupants, dos homes de 32 i 51 anys.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat un pressupost de 34 milions d'euros per aquest 2024. Què més en sabem, Paula?
Enguany, els pressupostos posen especial èmfasi en els municipis petits que disposen de menys recursos en l'acompanyament social i en fomentar mesures per recuperar l'economia.
I l'aeroport de Girona ha doblat el nombre de passatgers al novembre, però en l'acumulat de l'any encara està un 18% per sota de les xifres de prepandèmia. Què més en sabem, Carla?
Aquest passat novembre, 30.123 passatgers s'han enlairat o aterrat des de l'aeroport de Girona amb els avions de la companyia de baix cost irlandesa. Les xifres d'aquest darrer mes, sumades al global del 2023, fan que des del gener a novembre l'aeroport arribi a 1.5 milió de passatgers.
I la Fundació Cuixart de Palafrugell ha presentat la nova exposició titulada Nàufrags. Ferran.
Les artistes Lola Huet i Carmen Zuasti presenten Nàufrags, que trasllada al públic en un lloc desconegut on algú hi ha naufragat. combinen diferents disciplines com la pintura, la fotografia, el tapís o l'audiovisual. Altres artistes també hi han participat escrivint-hi missatges sobre què sentirien si fossin nàufrags. Es podrà visitar fins a finals de gener.
I Sant Feliu de Guíxols, homenatge al centenari de l'aniversari de l'exalcalde i escriptor Josep Vicente i Romà. Paula.
L'acte tindrà lloc el pròxim 16 de desembre a les 11 del matí al monestir, amb nombrosos convidats per rememorar diferents moments de la seva biografia.
I Gael del Río i Luca Bani guanyen la novena beca fotogràfica de Foto Torrella. Paula.
Aquesta beca permet l'edició d'un llibre amb Ediciones Possibles i una exposició del treball becat en la primera edició del Festival Mirades que se celebrarà el 2025.
I el grup de teatre de la Bisbal ha estrenat la seva nova obra a l'Espai Ter.
El 19 de gener presentaran l'adaptació teatral de la pel·lícula Perfectos Desconocidos, una comèdia espanyola de l'any 2017 dirigida per Àlex de la Iglesia.
I més enllà del Baix Empordà estan passant coses, perquè, per exemple, el Congrés admet a tràmit la llei d'amnistia, que no serà una realitat fins d'aquí 5 mesos. Ho va fer amb majoria absoluta. El debat, on no hi va assistir Pedro Sánchez, que ara mateix es troba a Brussel·les, l'han protagonitzat sobretot el PSOE i el PP. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, comparava la llei de l'amnistia amb l'intent de cop d'estat del 23F. I pels socialistes, just després, Pachi López li retreia aquesta afirmació. Més enllà d'aquestes referències al 23F, l'intercanvi de cops entre Pachi López i Alberto Núñez Feijóo s'ha centrat en les contradiccions de tots dos. El portaveu socialista li ha retret que es vulgui apropiar del Tribunal Constitucional per pregonar que l'amnistia no serà legal. A més, retreu al PP que vulgui atiar la confrontació permanent amb Catalunya per engreixar-se amb vots nacionalistes espanyols. Un Pachi López que defensa que el programa electoral del PSOE no hi hagués l'amnistia, com tampoc porta al programa del PP tots els acords amb Vox. Veurem com evoluciona aquesta llei de l'amnistia. També hem de destacar que el Consell Escolar descarta exigir a Educació que prohibeixi els telèfons mòbils als centres educatius. L'organisme ha aprovat el document sorgit del procés participatiu que han fet durant les últimes setmanes. El text proposa fer una restricció gradual segons cada etapa, però també demana que cada centre pugui acabar de perfilar-les segons el seu context. L'informe més demana fer una restricció estricta dels mòbils a primària, limitar el seu ús a secundària i fer una regulació més flexible al batxillerat i cicles formatius. Tot i això, les conclusions del document eviten expressament parlar de prohibició. Doncs veurem també com acaba desembocant tota aquesta temàtica dels telèfons mòbils a les aules. I Luis Rubiales no para d'entrar en polèmiques perquè diu que l'escàndol del petó durant la final del Mundial va ser una cortina de fum per no haver de parlar de la llei de l'amnistia. En una entrevista aquesta nit amb el creador de contingut d'extrema dreta, el Vicente Pérez, Rubiales ha dit que la llei d'amnistia és inconstitucional i acusa els polítics d'alimentar la polèmica de la final de del Mundial Femení per tapar altres temes que, segons ell, són molt més importants, com per exemple, posava d'exemple, l'amnistia. A més, l'expresident de la Real Federació Espanyola de Futbol també ha aprofitat l'entrevista per insistir un cop més que aquest petó amb Jennifer Hermoso va ser consentit i que tot plegat va ser una venjança de les jugadores de la selecció espanyola que li havien demanat la destitució de Jorge Vilda diverses vegades. Doncs veurem si això doncs porta algunes conseqüències. I comencem amb el repàs del temps amb l'Albert. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia.
El dia ha començat amb forces núvols, com dèiem, però què ens espera per la resta de la jornada?
Dimecres amb cel entre mig i força ennuvolat, uns núvols que són conseqüència del pas de sistemes frontals. El primer ens creu aquest matí amb més núvols que altra cosa i temperatura que quedarà més baixa entre els 3-5 graus de mínima i fins als 15 graus de màxima. Cap a la tarda algunes clarianes més extenses, però entre la propera nit i matinada ens creua un segon sistema frontal que pot deixar algun ruixat al Baix Empordà. Altre cop, però, s'espera quantitat de pluja entre minsa i poc abundant. Demà, ambient fred, temps en general assolellat, amb vent de tramuntana que guanyarà intensitat la segona meitat de dijous, especialment a la meitat nord i litoral del Baix Empordà, on també provocarà lleugera alteració marítima.
Doncs esperem que aquesta minsa pluja refresqui una mica l'ambient. Moltíssimes gràcies, Albert. I el comentari d'avui ens el porta Marc Traiter per parlar una mica sobre les xarxes socials, els pares i compartir continguts dels més petits de casa.
Ja fa anys que es parla de sharing, un anglicisme que prové de share, compartir, i parenting, paternitat. Inicialment es debatia sobre la conveniència o necessitat de compartir a les xarxes escenes quotidianes de la vida familiar, sobre la pèrdua de privacitat d'escenes íntimes o la necessitat d'obtenir likes. A ningú se li escapa que obtenir likes a les xarxes a base de comentaris sobre economia o literatura és més difícil que amb una fotografia del nen llançant una piloteta. A poc, es va anar prenent consciència sobre l'empremta digital, tot el rastre que es deixa a les xarxes i que ressorgeix quan un menys s'ho espera. Tot un cop es puja una fotografia, se'n perd el control. Tot i així, si ningú té la influència social d'en Pac Rino o la Shakira, sembla que pot dormir tranquil. Doncs per més que s'hi esforci, sempre tindrà menys likes i els seus comentaris menys influència. No és el mateix share parenting que oversharing, compartir més enllà del que és raonable. Però darrerament, degut a la irrupció de la intel·ligència artificial i de la ciberdelinqüència, s'ha intensificat el debat. La facilitat amb què es poden editar fotografies i el creixement de delictes que utilitzen informació extreta de la xarxa o bé que tenen lloc a la xarxa han fet evolucionar els arguments en contra. Ja no és només una qüestió de pèrdua de privacitat o d'empremta digital, sinó del temor de segrest digital. Utilitzar tota la informació que existeix a la xarxa sobre una persona per crear un perfil fals que interactua a les xarxes amb altres menors o adults amb finalitats il·lícites. O bé, grooming, fent-se passar per menor amb material extret de la xarxa, un adult intenta obtenir imatges íntimes d'un menor per tal de sentenjar-lo o satisfer els seus desitjos. O bé, qualsevol tipus d'estafa utilitzant dades que un desconegut no hauria de tenir. Personalment, no puc evitar jutjar el sharing des d'un punt de vista personal i professional a la vegada. Quan una persona decideix utilitzar la seva imatge a les xarxes, blogs, diaris digitals o de paper, televisió, ho fa en plena consciència i per algun motiu. Però el sharing no tracta de l'ús de la pròpia imatge, sinó de la imatge d'una tercera persona, el teu fill o filla. Atès que per raó d'edat un menor no pot gestionar la seva pròpia imatge, aquesta facultat o deure queda en mans dels seus pares. No existeix cap tipus de dubte que un tutor diligent no autoritzaria l'ús de la imatge o dades d'un menor d'edat en xarxes socials de terceres persones. Ja no només per possibles perills, sinó per la simple raó que és absolutament prescindible i fútil. Al menor no li aporta absolutament res que la seva imatge o dades circulin per la xarxa, per més que es tracti dels perfils dels seus pares. Es tracta d'una interacció en què ell ni tan sols hi participa i, quan en l'adolescència tingui possibilitat de participar-hi, cada família ja abordarà com ho afronta. En tot cas, serà el propi adolescent qui confronti tots aquests aspectes amb l'ajuda dels seus pares. I aquí s'obre un debat per un altre comentari. Doncs sembla que ha agafat embranzida un grup de pares que volen prohibir l'ús del mòbil no només als seus fills, sinó a tots els menors de 16 anys.
Doncs, com dèiem, aquest debat està completament obert i veurem com acaba evolucionant. Moltíssimes gràcies, Marc. I comencem amb el repàs de les principals notícies en aquest informatiu que fem Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, amb aquesta notícia de l'Agència Catalana de l'Aigua, que ha multat a l'Ajuntament de Begur amb més de 54.000 euros per haver excedit el consum d'aigua durant l'època d'excepcionalitat per la sequera. Què més en sabem, Paula?
La sanció en concret fa referència al mes de setembre, de la forquilla d'entre els 10.000 i els 50.000 euros per superar la dotació permesa. L'ACA imposa al consistori una sanció de 41.800 euros, als quals se li sumen els 12.555,66 més per litres que es van consumir de més. L'alcaldessa Maite Selva diu que l'import li sembla desproporcionat i assegura que clarament la quantia l'ha indignada.
Ara, no, el que no pot ser és que, o sigui, és com si pagar l'aire doble, no? O sigui, ja paguem en el consorci tota l'aire i, a més, l'ACA, per consum excessiu, també ens cobra l'aire. Però, a més, hem de fer coses per pal·liar aquest consum i, a més, tenim tot el tema de les fuites. És com un despropòsit tot plegat. O sigui, en què ens ajuda?
Subratlla que precisament el municipi està fent els deures i lamenta que tota la ciutadania hagi de pagar els excessos d'aquells grans consumidors que malbaraten l'aigua. A més, l'alcaldessa també recorda que part de l'excés de consum prové de les fuites que hi ha a la xarxa i que precisament el consistori està arranjant amb recursos propis. Begur, de fet, és un municipi que va instal·lar comptadors intel·ligents a totes les llars i empreses per monitoritzar el consum d'aigua setmana a setmana. I gràcies a això va detectar consums estratosfèrics, sobretot per rec de jardins. El consistori ja ha interposat una trentena de multes a grans consumidors.
Doncs veurem si aquesta és l'única multa que veiem aquí al Baix Empordà. Hem de destacar també que han confirmat que el cadàver que van trobar aquest dissabte a 200 metres de la costa de Santa Cristina d'Aro és el d'un veí ganxó desaparegut. La Guàrdia Civil va informar al diari de Girona que la principal hipòtesi en la que treballaven era en la que aquest cos que van trobar era d'una persona desapareguda.
A part de l'autòpsia practicada a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Girona, han confirmat que va perdre la vida ofegat i es treballa sobre l'hipòtesi que sigui una mort voluntària. La parella de la víctima va denunciar la desaparició un dia abans que un vaixell d'esbarjo trobés el cos surant al mar. Segons informa el diari de Girona, els encarregats de treure el cos de l'aigua van ser la policia marítima dels Mossos i la Guàrdia Civil en va assumir la investigació. La víctima mortal, Joaquín, era un veí de Sant Feliu de Guíxols i tenia 66 anys. L'any 1980, com informa el diari El Punt, va aparèixer desorientat en un bosc de Suïssa quan només tenia 23 anys. Arran d'aquest fet, el coneixien com l'home del bosc. Tal com confirma el diari El Punt, els pares el van reconèixer i el noi va tornar a casa i amb el temps va recuperar la memòria, que se sospita que havia perdut per haver consumit algun tipus de bolet al bosc on va aparèixer.
I continuem parlant a la plana de successos perquè la policia local de Palamós ha decomissat 20 quilos de marihuana que es van localitzar en una furgoneta estacionada al barri d'Esplà. Els fets van tenir lloc la setmana passada, concretament el dijous 7 de desembre, a un quart de 12. Carla, què més en sabem?
Una patrulla de la policia local va sospitar d'una furgoneta de lloguer ubicada al carrer Maresme i de l'actitud de vigilància dels seus ocupants, dos homes de 32 i 51 anys. Els agents van demanar la documentació d'aquestes dues persones detectant una forta olor de cannabis que provenia de l'interior del vehicle. Van accedir a la part de càrrega de la furgoneta on es van localitzar 20 quilos de restes vegetals de marihuana repartides en diverses bosses industrials. Els agents de la policia local de Palamós varen procedir al decomís d'aquesta droga i la detenció dels dos homes acusats d'un delicte contra la salut pública. Els detinguts van ser traslladats a la comissaria de la policia i posteriorment van passar a disposició del cos de Mossos d'Esquadra.
I el Consell Comarcal del Baix Empordà ha aprovat el pressupost general per l'any 2024. Es va aprovar en el ple ordinari que es va celebrar aquest 11 de desembre i enguany els pressupostos posen especial èmfasi en els municipis petits que normalment disposen de menys recursos en quan es parla d'acompanyament social i també per fomentar mesures per recuperar l'economia. El pressupost amb una quantitat de 34 milions d'euros representa un increment significatiu en comparació amb el de l'exercici anterior. Què més en sabem, Paula?
Aquest augment reflecteix la voluntat del Consell Comarcal de respondre a les necessitats especials derivades de la crisi sanitària i social actual, amb un enfocament especial en impulsar serveis socials, l'acompanyament als municipis petits i les mesures per a la recuperació econòmica. El pressupost destaca per la seva prudència en la gestió dels recursos públics per mantenir l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera de l'admissió comarcal, tal com apunten des de l'ENS. A més, es vol posar èmfasi en la transparència, l'eficiència, l'equilibri pressupostari i el suport als municipis més petits que disposen de menys recursos. Des del Consell Comarcal apunten que el Baix Empordà, amb una economia centrada en el turisme i la segona residència, s'enfronta als desafiaments de les crisis sanitàries, econòmiques i socials, així com els fenòmens meteorològics i altres emergències. D'entre les inversions en destaquen dues. Per una banda, impulsar el Parc Tramuntana per generar ocupació, augmentar els programes d'acompanyament i de reinserció al mercat laboral de les persones amb capacitats especials, i per l'altra és la d'un nou programa de recaptació de tributs que facilitarà l'accés al ciutadà a l'administració electrònica i que sumarà eficàcia al servei. També està previst de completar la valoració dels llocs de treball del personal de la corporació, assumint el 75% restant de l'any vinent. Amb aquesta aprovació inicial del pressupost general, segons la presidenta Glòria Marull, el Consell Comarcal del Baix Empordà reafirma el seu compromís amb el benestar de la comarca i amb la construcció d'una administració eficaç, transparent i compromesa amb les necessitats de la ciutadania.
I l'aeroport de Girona-Costa Brava ha doblat el nombre de passatgers aquest mes de novembre i ha tancat el mes amb 31.674 persones que han passat per la terminal de Vilobí d'Onyà. Sobretot, aquest increment s'explica perquè Ryanair ha augmentat les rutes que ofereix i de les 4 que hi havia la temporada d'hivern del 2022, ara s'ha passat a 9. De fet, aquest mes de novembre, 30.123 passatgers s'han enlairat o aterrat des de l'aeroport de Girona amb els avions de la companyia de baix cost irlandesa. Les xifres del darrer mes, sumades al global del 2023, fan que des del gener a novembre l'aeroport arribi als 1,55 milions de passatgers. Són un 19,5% més que en comparació amb el mateix període de l'any passat, però encara queden un 18% per sota de les xifres prepandèmia. Tots els detalls, Carla.
Tot i que ja s'hagi entrat de ple a la temporada d'hivern, l'aeroport Girona-Costa Brava tanca el novembre amb bons registres. Segons recull l'estadística que periòdicament publica AENA, durant aquest mes la terminal de Vilobí d'Onyà ha rebut 30.654 passatgers. Són més del doble en comparació amb el novembre del 2022. Al darrere d'aquesta alça, però, hi ha un nom, el de la companyia Ryanair. L'aerolínia de baix cost ha incrementat rutes aquest hivern i a les quatre que oferia l'any passat, Londres, Estat-Cent, Pisa, Baden-Baden i Cracòvia, ara n'hi ha sumades 5 més: Birmingham, Belfast, Düsseldorf, Wese, Brussel·les, Charleroi i Marrakech. De fet, si s'esgranen les dades, 9 de cada 10 passatgers que han passat per la terminal de Vilobí aquest novembre s'han enlairat o han aterrat amb aeroports de Ryanair. En concret, les rutes més sol·licitades han estat les de Pisa, Düsseldorf, Baden-Baden i Cracòvia. Pel que fa a les operacions, durant aquest novembre, l'aeroport de Girona-Costa Brava ha operat 661 enlairaments i aterratges. És una xifra un 44% inferior al mateix mes del 2022, cosa que demostra que els avions que cobreixen les diferents rutes ara van més plens. Per últim, aquest novembre s'han mogut 66 tones de mercaderies. Si es posa el focus en l'acumulat de l'any, les dades d'aquest novembre fan que al llarg d'aquest 2023 l'aeroport de Girona arribi al 1,5 milió de passatgers. En comparació amb l'any passat, suposa un clar increment, perquè són un 19,5% superiors al del 2022. Tot i això, però, encara no s'arriba a xifres prepandèmia, perquè s'està un 18% per sota dels registres del 2019, l'últim any prepandèmia.
I la Fundació Cuixart té nova exposició temporal. Les artistes Lola Huete i Carmen Zuasti presenten Nàufrags, que trasllada al públic en un lloc desconegut on algú ha naufragat. Combinen diferents disciplines com la pintura, la fotografia, el tapís o l'audiovisual. Altres artistes també hi han participat escrivint-hi missatges sobre què sentirien si fossin nàufrags. Què més en sabem, Ferran?
Lola Huete destaca que tots som nàufrags d'algun mar.
No cal ser nàufrag
tècnicament igual, o sigui, amb l'aigua i la sorra. Pot ser un nàfrag de pensament, és la frustració que arrosseguem tots a la vida d'alguna manera, encara que sembli molt gros dir això, però de fet és aquest naufragi que a vegades portem tots a sobre una mica.
Explica que els missatges dels artistes demostren la varietat de maneres de representar l'art.
Quan els hi vam demanar, a la majoria de gent, dic, imagineu-vos que no teniu gaires estris, no teniu eines, esteu en un illot, podeu fer servir, potser us ha quedat un bolígraf a la butxaca, o potser teniu un calamar i podeu aprofitar la tinta, de tal manera que ells mateixos també se'ls anava obrint altres idees, i per tant hi ha de tot, des d'una fulla pintada d'arbre de la Quima Guitart, un paper de gravat d'una amiga nostra que és pintora, era pintora fa... es va morir en l'entretant d'aquesta exposició.
Huete també exposa les fotografies que ha fet en paisatges marítims i solitaris. Representen el mar que tot ho torna i la solitud d'enfrontar-se davant del no-res.
La illa deserta, el lloc on et pots trobar... Hi ha alguns llocs que hi ha algunes petites construccions primitives, com pots veure, però en general és sorra, aigua i terra. És un paisatge molt desèrtic i la flora que t'hi pots trobar allà, que és poca.
I l'altra artista, Carmen Zuasti, hi exposa pintures fetes amb acrílic o també amb gravat.
Ha posat en pràctica la tècnica de Gyotaku, una disciplina japonesa per reproduir l'empremta dels peixos.
De sortir a pescar i llavors agafen tinta de calamar o tinta de pop i ho posen sobre el peix que li han portat, i després ho posen, lo imprimen amb un paper i després lo posen a la porta de la botigueta que tingui, de la tenda que tingui. I llavors tothom que passa sap quin tipus de peix tenen en aquell puesto.
A part, han recuperat un tapís que representa Menorca mitjançant materials procedents de la pesca. I acaben la mostra amb la projecció d'un vídeo que conté les fotografies de solitud i dels artistes que han col·laborat amb elles. Carmen Zuasti i Lola Huete són de Barcelona, però resideixen actualment a Torroella de Montgrí i han passat llargues temporades a Menorca. Van inaugurar la mostra el 26 de novembre amb l'acció poètica de Berta Cabré i es podrà veure fins al 26 de gener.
I l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols organitzarà un acte institucional en el que es convidarà a parlar a un grup de persones vinculades a l'entorn familiar i d'amistats de Josep Vicente, entre elles l'artista Ana Gutiérrez, escriptors com Antoni Puigvert, Àngel Jiménez o Quim Espanyol, que més en sabem, Carl i Paula.
També hi participaran personalitats del món de la política que van compartir mandat a l'Ajuntament, com Josep López Lerma o Maria Àngels Gálvez. Com s'ha esmentat, hi haurà també el primer secretari del PSC, Salvador Illa, i una cloenda institucional feta per l'alcalde Carles Motes. Josep Vicente va néixer el 5 de febrer de 1923 i va morir 88 anys després. Actualment és un dels alcaldes més recordats de Sant Feliu de Guíxols, càrrec que va ocupar de 1980 a 1990. Algunes obres del seu mandat són el Col·legi de l'Estació, l'Escola Bressol, que avui en dia és coneguda com l'Oreneta, el projecte de rehabilitació de l'edifici del monestir, la restauració de l'edifici del Salvament i el Teatre Auditori Municipal, entre d'altres. Va ser sota el seu mandat que es van portar les despulles del president de la Generalitat, Josep Irla, que avui reposa en el cementiri municipal. Josep Vicente va escriure nombrosos articles en mitjans com La Vanguardia, El Punt i el setmanari Àncora. Se li va atorgar la Creu de Sant Jordi l'any 2006 de mans del president Pasqual Maragall. Es tractarà d'un acte amb entrada lliure el pròxim 16 de desembre a les 11 al monestir. És previst que s'enregistri per tal de qui ho desitgi ho pugui visionar posteriorment a través de la plataforma de YouTube al canal de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
I Gael del Río i Luca Bani, arquitectes i fotògrafs, són els guanyadors de la novena beca fotogràfica de l'Associació Foto Torroella amb el projecte Oddments.
Aquesta beca permet l'edició d'un llibre amb Ediciones Possibles i una exposició del treball becat en la propera edició del Festival Mirades, que se celebrarà el 2025. La dotació econòmica d'aquesta beca és de 2.500 euros per l'edició del llibre i 500 euros per l'exposició. El projecte premiat d'aquests dos artistes és Odd Mens i el qualifiquen com un projecte fotogràfic involuntari on reflexionen sobre les restes del discurs sobre l'excedent dels processos que tenen lloc a la cambra fosca, sobretot allò que queda oblidat com en un quadern de notes visuals preses massa ràpidament. A aquesta edició de la beca fotogràfica de l'associació Foto Torroella hi han participat 127 fotògrafs d'arreu del món. Això suposa gairebé una quarantena més que en l'edició anterior. D'aquests, 41 són de Catalunya, 57 de la resta de l'estat espanyol, 21 de Sud-amèrica i 7 d'altres països europeus.
I el grup de teatre Drac de la Bisbal estrenarà Perfectes Desconeguts el divendres 19 de gener a 8:45 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí. Què més en sabem, Paula?
L'obra és una adaptació de la pel·lícula de comèdia espanyola de l'any 2017 dirigida per Àlex de la Iglesia. A més, la penya barcelonista Montgrí Comarca ha col·laborat perquè l'equipament torroellenc aculli aquesta representació de teatre amateur. Aquest cop el grup bisbalenc buscava una obra de teatre que, a part d'entretenir, fos una comèdia amb més profunditat. I com que tots els integrants del grup havien vist la pel·lícula de Perfectos Desconocidos, van escollir aquesta comèdia. La trama gira al voltant d'un grup d'amics de tota la vida que es troba per sopar, i un d'ells proposa el joc que mentre que duri el sopar, tot el que arribi als seus dispositius mòbils s'ha d'escoltar i llegir en veu alta. Una proposta que trastocarà la trobada de parelles i amics aparentment units i sincers. Com comenta un dels intèrprets d'aquesta obra, Rafael Mateu, el procés per trobar una adaptació explica que va ser complicat i finalment el grup de teatre local de Tona es va facilitar el guió adaptat a teatre.
Vam començar a assajar que devia ser doncs, a principi d'any, passat festes, sí, el febrer d'aquest any, 2023, i ara estem a la fase final, Paula, vull dir que ja la cosa ja està a punt a punt. I com que hem tingut la sort de que la penya blaugrana de Torroella ens afitxés per poder-ho fer a l'Espai Ter, doncs estrenem allà el 19 de gener.
Ara un dels objectius del grup és dur aquesta peça a altres pobles. De fet, Rafael Mateu ja avança que tenen confirmada la seva representació a casa, al Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà, el primer cap de setmana de febrer.
I en les properes setmanes s'iniciaran les obres de la que serà la futura Escola d'Hostaleria de la Costa Brava, que s'ubicarà a Sant Feliu de Guíxols. El nou centre s'instal·larà a les dependències de la Fundació Casino Guixolenc Espai Cambra. Per donar-nos alguns detalls més de l'obra i d'aquest projecte, ens visita el que serà el seu director, el senyor Pere Vila. Bon dia.
Hola, bon dia.
El que m'agradaria preguntar-li primer és, en aquesta escola d'hostaleria, quin tipus d'estudis hi podrem trobar i com és que han decidit ubicar-se a Sant Feliu de Guíxols?
Bé, doncs, en principi, aquesta ha estat una idea que s'ha anat treballant els darrers mesos entre la Cambra de Comerç de Sant Feliu, la Fundació Casino i jo mateix, a partir, doncs, d'unes coneixences que vàrem tenir amb el senyor Joan Puig i amb l'anterior president de la cambra, el senyor Eduard Bosch, i la secretària de la cambra, la Sandra Tarines. La cambra va comprar aquest local doncs, del casino Guixolenc i a partir d'aquí vam començar a plantejar-nos la seriosa possibilitat d'obrir una escola que fos una escola referent en el sentit d'una formació dintre d'un centre privat, però una formació adequada a les necessitats laborals de la zona d'aquí del Baix Empordà, però en especial de les tres comarques que abarca la demarcació de la pròpia cambra, no? És a dir, del Gironès, de la Selva i del propi Baix Empordà. A la pregunta que em feia és de quin tipus de formació farem? Doncs ho estem començant a plantejar. Òbviament necessitarem l'ajuda de les administracions, en especial doncs, dels departaments de treball i de ensenyament, però ara estem en un moment molt inicial on la idea que plantegem és fer cursos de cuina, fer cursos de servei i de pastisseria, i evidentment serà una escola de rang privat. Això doncs farà que tinguem diverses possibilitats, com una formació dual, com una escola amb una semblança a el que s'està avui en dia demandant, que és la formació professional, fent cursos de formació ocupacional. Per tant, ara estem en aquell moment de moldejar molt bé quin serà l'eix central, però en certa manera i en resum podrem fer una mica el que demanda doncs la societat i en especial el sector d'hostaleria aquí en aquestes tres comarques.
Clar, és el que anava a comentar. Aquestes tres comarques tenen bastants establiments de restauració, també hotelers que necessiten d'aquests serveis. Esclar, aquesta formació serviria per professionalitzar una mica aquest sector, en concret aquestes comarques que comentàvem?
Doncs sí, la veritat que és el pensament únic que tenim, poder donar doncs la possibilitat de formació a molts alumnes i que en certa manera complementin la necessitat que hi ha doncs de treballadors qualificats en aquestes empreses d'hostaleria de les tres comarques. Quan jo parlo de la formació dual i de que som un centre privat, això ens facilitarà que puguem compaginar l'aprenentatge de l'alumne amb la formació pròpia dintre de l'escola, però també complementar-la amb la formació dintre de les empreses. I aquest és l'objectiu, i per això doncs ens hi posarem des del minut zero per aconseguir-ho amb la complicitat de totes les administracions i en especial de les associacions d'hostaleria d'aquestes tres comarques.
I clar, ara mateix el sector de l'hostaleria, de la restauració, és un sector on hi fa falta personal. Un dels últims temes que es parla sobretot aquest estiu, també després de sortir de la pandèmia, és aquesta falta de treballadors. Serviria també per donar potser unes millors condicions en aquest àmbit?
Sí, tot va lligat en aquesta línia. La veritat que ara necessitem més que mai de potenciar la formació, d'ajudar tots aquests alumnes joves doncs, que pel que sigui no volen continuar estudiant, per exemple, no? Que és un sector de la població juvenil que podem ajudar molt, i després també perquè nosaltres som una zona de rellevància mundial. La Costa Brava és coneguda mundialment, té unes capacitats de lideratge fora de tot dubte, i el que hem de fer és ajudar doncs, que aquests alumnes puguin treballar, però en especial ajudar les empreses que dia sí dia també estan obrint i que donen aquest magnífic servei. I això és l'objectiu de l'escola, no és cap més altre.
I el que li anava a preguntar és quina quantitat d'alumnes podran absorbir en aquesta escola, i també quins espais d'aprenentatge hi podrem trobar, perquè hi ha diferents punts en el sector de l'hostaleria que són importants de treballar, no?
Sí, doncs, com comentava abans, nosaltres formarem alumnes amb el que en diem servei menjador, amb la cuina i amb la pastisseria. Quan una escola obre de nou, les expectatives són infinites. Això vol dir que si anem creixent en nombre d'alumnes i tenim possibilitats fins i tot d'incrementar espais, la idea serà doncs, fer altres formacions doncs, que estan dintre de les famílies de l'hostaleria. No? I el que em preguntaves, no? Quants alumnes podrem tenir? Intentarem ser ambiciosos, però també sabem de les capacitats i de les mesures que tindrà l'escola. No és una escola especialment gran, això doncs dificulta que puguin venir molts alumnes de cop, però volem començar entre uns 60 i 90 alumnes, i això serà el primer curs. Òbviament, aquests alumnes que passin del primer curs al segon curs també tindran la seva importància, però després haurem també de sumar els que començaran aquest segon any, que per ell serà el primer curs. I la idea és que aquesta escola, quan estigui en ple funcionament, pugui tenir entre 120 i 150 alumnes. Aquest és l'objectiu. Veurem com va evolucionant, però insisteixo, una gran notícia per tots plegats seria doncs que ens quedéssim petits i que haguéssim de buscar nous espais. Exacte. o ampliar en altres espais al costat de la pròpia escola per poder doncs encabir-hi tots els alumnes.
Perquè li volia comentar, esclar, per qui no ho sàpiga, la zona del Casino Guixolenc es troba just davant del passeig. Esclar, com s'adaptarà tot aquest espai? Quins són els canvis que hi podrem veure?
Bé, actualment aquest casino doncs té una zona que és per als socis, en els quals doncs hi ha ubicada la penya blaugrana, i una altra zona que és el restaurant, que té una part interior i una part exterior a la terrassa del passeig. La idea és aprofitar tots els espais, tinguent en compte que la part de darrere d'aquest propi restaurant era una sala diàfana que aprofitarem doncs per encabir-hi tant la cuina pedagògica com la zona de freds, com la zona de magatzem, els vestidors dels alumnes i les alumnes, i també doncs tota una nova zona que per cert ens fa molta il·lusió de poder-la tenir com a zona de demostracions, com a aula de demostracions de tot tipus, tant de la pròpia escola com de qualsevol entitat, associació o els propis restauradors de la zona que vulguin venir doncs a presentar producte, a fer demostracions o assistir a cursets. També tindrem un espai que el destinarem a bar cocteleria, i com a tota escola d'hostaleria tindrem un restaurant obert de dilluns a divendres, només al migdia, amb uns preus econòmics, però sense cap mena de ganes doncs de fer competència, al contrari, sinó que les escoles d'hostaleria sempre han considerat que les pràctiques han de ser reals, i això doncs es fa a partir de clients reals. I per això tindrem doncs aquest restaurant, un restaurant de petita capacitat, perquè els propis alumnes puguin fer les pràctiques reals amb clients. Això serà l'escola, bàsicament, una escola doncs equipada, nova, moderna. No serà molt gran, ja ho he dit, però en fi, amb molta il·lusió de que puguem complementar-la ràpidament i que pugui ser una realitat, amb l'idea doncs d'intentar obrir el setembre del 2015, perquè tenim molta feina per fer encara. Sembla que està lluny el 2015, però en aquests àmbits va tot molt ràpid.
Clar, jo el que li volia acabar de preguntar és: hi ha alguna data concreta de finalització d'aquesta construcció de l'escola?
Si obrim el setembre del 2015, la data segurament, perquè en aquest país tot va a darrera hora, doncs la finalització de les obres ben bé serà per aquells mesos, eh?
Doncs esperem que pugui obrir el més aviat possible i que sigui doncs cap al setembre, entès de l'any que ve, si no vaig errada.
Del 2025. Perdona,
ah, ostres, d'aquí dos anys, cap problema.
Un any i mig,
sí, en realitat sí, perquè ja estem a gairebé a gener, per tant, un any i mig. Doncs deixem aquesta data apuntada i esperem que vagi molt bé. I moltíssimes gràcies, senyor Pere Vila, per atendre'ns ara. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Com esteu? Ha fet
molt
dues
bé.
Setmanetes de vacances.
Ai, sí, eh?
I ja tornem a ser aquí.
Bueno, ja està bé, eh? Jo us trobava molt a faltar.
Eh que sí?
Sí, us troba a faltar els dimecres, la veritat, eh? Aquí no hi ha tanta gresca a l'estudi.
Mira, vam fer festa com tothom la setmana passada.
Exacte, que és el que toca, eh?
Exacte.
Ja va anar bé, i així doncs hem començat a preparar nous programes, noves seccions, i bé, avui t'explicarem, anem concretament al bell mig de Fonteta, que hi ha un espai petit però molt selecte i molt acollidor que es diu Abricoc. És una botiga i espai on s'hi pot gaudir d'experiències gourmet amb productes de proximitat, des de vins de l'Empordà i formatges artesans de la Garrotxa, fins a les tomates i verdures de l'hort de l'avi Quimet. Avui ens ho ve a explicar la mateixa Alba Plana, creadora d'aquest petit i fantàstic gran projecte. Bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Molt bé, gràcies.
Gràcies per ser aquí.
Gràcies per convidar-me.
I tant. De fet, de tu ja havíem parlat a vegades, perquè sempre recomanem activitats que fas, que ja en parlarem, que a part de botiga feu moltes activitats. Però bé, d'on va néixer la inquietud per donar a conèixer el petit productor de les nostres terres?
Doncs la veritat és que, bueno, jo soc de Fonteta, de tota la vida, malgrat bueno, he estat per feina viatjant moltíssim, però bueno, la terra tira molt. I a casa som de pagès, llavors sé que la terra és molt baixa, que treure un producte al mercat d'aquest tipus hi ha molta feina, molta dedicació i molt d'amor al darrere. I jo volia que la gent veiés aquesta feina, no? Que la gent valorés qui hi ha darrere de cada projecte, què costa, no?, portar al mercat un tipus de producte d'aquesta índole.
I tu, que ets de Fonteta, com és això d'obrir un local d'aquestes característiques a Fonteta, un poble tan petit?
Bueno, de fet, jo vaig néixer dins d'una botiga a Fonteta.
Ah.
La meva mare tenia la botiga de Fonteta de comestibles de tota la vida.
Estem parlant d'això de... Perquè no sé ni si l'he vista jo, perquè...
La meva mare la va tancar just fa 17 anys.
17 anys.
Val? Llavors...
Estava allà mateix?
Al mateix carrer, de fet, on tinc a dia d'avui Abricó, que era el magatzem de la botiga de casa. Nosaltres vivíem a sobre, per tant, he nascut i viscut dins una botiga tota la vida. Llavors, jo tenia clar que quan vaig obrir no volia una botiga de comestibles,
convencional,
no? Convencional. Per moltes raons. Primer, que a dia d'avui no tenen sentit, ja hi ha els supermercats, i per això va ser un dels motius que la meva mare va acabar tancant, no? Perquè a l'època que hi va haver el boom dels supermercats, doncs les petites botigues
van anar tancant.
Però tenia ganes de fer una cosa diferent, i de fet, a l'inici, més que una botiga, només era un espai on fèiem tastos i activitats on el productor era el protagonista. Simplement això. Amb la pandèmia va ser on vam fer el tomb.
Una mica de gir?
Bastant. I va ser
per força.
Per força. Perquè jo, quan ho vaig obrir, bàsicament era un hobby, i ho explico sempre, però perquè em dedicava a una altra cosa i no hi era la major part del temps a Fonteta. Llavors, quan ens van tancar i estava a Fonteta, vaig dir, bueno, aquí hem de fer alguna cosa. I tots els productors que havien anat passant al llarg de l'any a fer tastos, bueno, ostres, Alba, va a veure què podem fer, com, no? què podem plantejar, i va ser com a dir, doncs vinga, va, obrim una botiga online, que aquells moments no la teníem oberta, i ens vam tancar 15 dies a fer, bueno, a muntar una botiga online.
I
a fer estraperlo de producte, perquè em parava la policia que despertés.
Per anar a repartir, no?
Bueno, per anar a repartir, bueno, també fèiem enviament online, però per anar a recollir productes,
clar,
perquè molta gent no es podia moure, bueno, tot el que van viure molts, no?
Sí, sí, ja farà 4 anys, ja,
sí,
aviat.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Doncs sí.
I quina clientela té Abricoc? De Fonteta, de la Bisbal, de l'Empordà en general? Perquè, clar, també deies ara que tens botiga online, oi?
La veritat és que estic supercontenta i orgullosa en aquest sentit, perquè no només tinc gent de... Perquè molta gent diu, ostres, està molt enfocada a gent de fora, no?, per cap de setmana. Dic, no. La veritat és que el meu client principal és de l'Empordà.
Això és fantàstic.
I estic... Bueno, saps allò que dius... Haver pogut fer que la gent de l'Empordà cregui en el seu producte, no?, i quan ara té ocasions especials o algun regal o algun...
Bueno, pensi en nosaltres,
no? Llavors, he de dir que tinc gent de la Bisbal, tinc gent de Fonteta, però gent de l'Empordà en general, i gent de fora, evidentment.
Mm-hmm.
Però no és el meu principal client.
Està molt bé, perquè la gent de l'Empordà regala Empordà.
Sí.
I segurament els has fet descobrir productors i productes que no coneixien i que tenen a tocar de casa.
Una cosa que ens ha costat, això.
Ens ha costat molt a tots, eh?
Sí.
Creure'ns que tenim aquí fantàstics
crec que,
productes.
Sí, aquí crec que la pandèmia va fer un petit...
Exacte.
No? Clic. Uh-huh. Que moltes coses han tornat a la seva normalitat, eh? Però que en aquest punt crec que va ajudar.
Va ajudar.
Diguem-ho així.
Que duri.
I de tots aquests clients, quins productes agafen? Què hi trobem, a Abricoc? Així, en línies generals.
A veure, tenim vins, evidentment, i només tenim vins de l'Empordà. Aquí sí que no ens movem de l'Empordà, perquè crec que ja hi ha una varietat prou important, no? Que vosaltres ja aneu parlant amb molts productors, però que és superimportant. Llavors tenim molt de formatge. Formatge sí que és formatge artesà català, d'arreu de Catalunya, perquè malgrat a l'Empordà en tenim, no?, o Girona, cada vegada tenim més productors en tenim moltíssims, però també en tenim de la resta de Catalunya, perquè bueno, hi ha coses superinteressants, no? I la resta de productes, des dels sofregits d'en Quim Mates i d'Antoni Izquierdo, a xocolates com bueno, els de la gent de la Victuar, que estan a punt d'obrir ara a Torroella,
Torroella,
no?
Sí.
No sé si els coneixeu,
sí, sí.
Que vam fer un tas fa molt poquet amb ells. Bueno, una selecció, no?, de productes que... Bueno, que és molt personal, sempre dic, però que bueno, que és una pinzellada de tot el que podem trobar al territori, no?
Clar, aquí anem. Aquesta selecció és molt personal, però com tries els productes que tens a la botiga, no? Perquè de productes de proximitat i de gran qualitat n'hi ha tants,
sí,
que ha de ser molt difícil, no?
És molt difícil, perquè bueno, el criteri arriba un moment que dius on te'l tens, però jo sempre dic que és una cosa molt personal, m'agrada provar tot el que entro i m'agrada conèixer qui hi ha darrere de cada producte.
Jo t'anava a dir, és important també per triar qui ho fa.
Aquí està. A mi m'agrada molt saber què l'ha portat a crear aquell producte, no? Quina història hi ha, i el producte evidentment ha d'estar bé, i de molts productors no ho tinc tot, només escollo el que penso que agrada més o que pot agradar més, o que pot encaixar més pel tipus de botiga que tinc, no? No tinc una botiga de diari, de que la gent ve a comprar el dia, o sigui, el que necessita.
Obviador i aquestes coses, sí.
Val? Llavors, penso molt bé el que també pot encaixar pel client que tinc.
I a part de ser una botiga on podem trobar-hi tots aquests productes, també hi feu moltíssimes activitats. Quines són les més freqüents? Perquè n'hi ha algunes que les aneu repetint.
Sí.
Aquí, vist de l'èxit.
Aquí, evidentment, doncs mantenim la part d'activitats i tallers que ens va portar al seu inici. Hi ha les que són improvisades, diguem així, que són les que fem amb productors, que, bueno, que anem publicant al llarg de l'any a les xarxes, però llavors en tenim dues que mantenim perquè funcionen molt bé, que aquestes són les úniques que faig jo personalment, i una és un tas de productes de l'Empordà que fem cada primer dissabte de cada mes. El gener no la farem, eh? El gener descansarem, però primer dissabte de cada mes fem un esmorzar, diguem així, no? Que fem un recorregut amb productes del territori, comencem una mica de tas d'olis, tas de vin, d'algun formatge, algun embotit, però expliquem el perquè de cada producte. I l'altre que repetim mensualment és un taller de muntatge de taules de formatge.
Molt recomanable, perquè...
Els hem anunciat més d'una vegada, aquests.
Sí, sí, perquè és que, a més, si tu portes aquesta taula de formatges, no és el mateix que portar, doncs, els dos formatges embolicats i prou, saps?
Exacte, que... i et presentes d'una altra manera.
Ja comença sumant un punt.
Exacte.
Abans de començar el sopar. I ara que s'acosta Nadal, idees? Perquè ahir vaig passar per la botiga, que vaig anar a caminar i dic, aquí s'està preparant... S'estan preparant moltes cosetes per regalar.
Sí, la veritat és que aquestes dates... bueno, molta gent compta amb nosaltres i el que fem són caixetes variades, no? Molt de producte de l'Empordà, molt pensat en qui l'ha de rebre, no? Sempre ens agrada saber qui el rep, quins són els seus gustos, i fem una selecció.
Molt personalitzat,
no?
Doncs.
Sempre. O sigui, tot el que fem són personalitzats, inclús lots de Nadal per empresa... que no els tenim estàndard. O sigui, normalment preguntem quin és el vostre pressupost i si teniu alguna cosa que voleu que sigui sí o sí, però sempre els fem personalitzats. Ens agrada treballar, doncs, bueno, com som nosaltres, no? Coses molt acurades i molt pensades en qui les ha de rebre.
Boniques.
Clar, perquè abans ens comentaves, abans de començar l'entrevista, que clar, tens botiga online, tens botiga física, però sobretot funciones molt a través de missatge directe d'Instagram, conversa directa amb la persona que encarrega, no?
Sí.
I tractes super, super personalitzat i a mida, no?
Del tot. La veritat és que bueno, jo sempre he de donar gràcies a Instagram, perquè si no, Abricoc no existiria.
Funciona, eh?
Jo ho tinc clar. Jo, de fet, ja tenia clar que podia ser el meu canal, però l'és del tot. Penseu que botiga online la tinc, però a dia d'avui, passat el Covid, és molt difícil que hi hagi bueno, que funcioni molt bé,
sí,
no?
Mm-hmm.
Llavors, el meu client em contacta això a través de xarxes, tot el que publico, no? Per això, bueno, has de ser constant,
sí.
I tot el que publico, doncs, bueno, això, m'escriuen això què, això com ho podem fer, com podem regalar, i llavors acabem sempre a la part de, per WhatsApp, no? Clar. Perquè és molt més fàcil, però fent propostes personalitzades pel que volen i inclús enviant les fotos del regal com ha quedat. Bueno,
fem... Això porta feina, eh?
Porta molta feina.
Però vegades... que hi ha a l'altre costat ho agraeix moltíssim, això.
I tant.
Perquè jo crec que sí, tracte... perquè la gent torna i això és el que t'omple, no?
Sí, sí, bueno, i tot i que la botiga és petita, no? El projecte va molt més enllà, com hem estat explicant. Quines perspectives hi ha de créixer? Cap a on vols arribar amb la Bricoc?
Doncs aquí estic. Estic, m'agradaria fer un pas, però no és fàcil. La veritat és que m'he plantejat ara aquest gener assentar-me una mica a veure com redefineixo el projecte. Evidentment, hi ha coses que no podem tocar, però crec que hi ha coses que poden, que poden créixer, però no sé encara cap a on, no? Però m'agradaria, evidentment, créixer una mica. No molt, eh? Però créixer una micona.
Bueno, Bricoc té llarg recorregut.
Sí, i per si hi ha algú que s'hi ha posat una mica més tard a l'entrevista, podem fer aquí una mena que ens ha agradat fer una mica de resum. A Bricoc és foodie, perquè hi trobareu millor de cada racó de la zona.
És creatiu perquè, combinant els productes de proximitat, doncs l'Alba crea un espectacle de colors, gustos, aromes, i només cal que feu un cop d'ull a les seves xarxes i entendreu amb què parlem.
Fresc i despert, perquè constantment hi trobareu nous articles acabats d'arribar fruit de la curiositat també de l'Alba, per descobrir cada dia nous productes de diferents productors.
És intens també, perquè els productes cuidats i ben tractats conserven tota la intensitat del seu sabor.
I a més natural, com ella mateixa, perquè és Empordà, perquè és d'aquí, perquè dona suport a l'artesania, als petits productors i als petits projectes fets amb passió, constància i esforç. Tot això és a Bricoc, com a mínim, i ho hem volgut deixar aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal. Moltes gràcies, Alba.
Moltes gràcies a vosaltres. M'ha encantat estar aquí.
I avui ens ajudaràs amb les seccions de seccions que tenim, que és activitats. Quines activitats faràs properament?
La Maria té la gent de punt.
Sí, exacte.
Tu pren nota.
Jo últimament m'esteu portant pel camí de menjar.
I és això, no?
I és això.
Exacte.
Què faràs properament?
El principi serà febrer ja, o sigui que perquè el desembre...
Molts d'al·lots.
Ara ens toquen molts d'al·lots, que la gent rebi a casa i pugui provar moltes coses, però començarem amb els tallers de muntatge de taules de formatge i aquest tas de productes de l'Empordà. Incorporarem tas de formatges només. Per aquest 2024, un dia al mes segurament, per fer un recorregut, no?, per tots els formatges del territori.
Molt bé, molt bé, això fa salivera, eh?
Doncs això, sí, ho anem recordant properament al febrer, així quedarà una mica més a prop de la data. I marxem també amb l'última petita secció, que és grans vins a petits preus, que a més avui
el recomanes
tu.
L'Alba ens l'ha portat.
Mira, avui us he portat un vi negre fet aquí a l'Empordà, com no pot ser altra cosa, a Calonge, molt a propet d'aquí, el celler viníric, que en David és aquí al capdavant del projecte, i és el Bella Lola. El Bella Lola és el primer vi que va fer en David, el fa amb negre i amb blanc. Avui he portat el negre, que és una garnatxa negra, com no de l'Empordà, però amb un toc de monestrell, que és un tipus de raïm molt peculiar, que no n'hi ha massa a aquest territori i que li dona un toc diferent. Per tant, un vi que surt per no arribar a uns 8 euros, per tant, super recomanable i que quedareu bé, segur.
I que, evidentment, el trobareu a Bricoc.
Evidentment.
Doncs merci per tot.
A vosaltres.
Per venir, que vagi molt bé aquests propers dies de preparació de lots.
Segur.
I
ja Nadal
i molta
arriba.
Força.
Nadal ja arriba.
Nadal sí, ja el tenim a Bricoc i a per tot, em sembla.
Per tant, si us cal fer obsequis,
cosetes foodies,
aquest Nadal,
a Bricoc.
Podeu anar a Bricoc, contactar l'Alba, que us proposarà el millor de l'Empordà.
El que necessiteu.
Merci a tothom.
Merci a vosaltres.
Ens veiem la setmana que ve.
Matí amb força nuvolositat al Baix Empordà i ambient més fred que ahir, amb una temperatura que es mourà entre els 3-5 graus de mínima i fins als 15 de màxima. Entre la nit i matinada vinent, el pas d'un front pot deixar algun ruixat a la comarca, acumulant registres entre minsos i poc abundants. Demà ambient fred, temps més assolellat i tramuntana una mica més intensa la tarda de dijous.
I com diem, sempre esperem que remulli una mica el terreny i que plogui una mica perquè s'acabi aquesta sequera, i nosaltres ens acomiadem aquí en aquest supermatí d'aquest dimecres 13 de desembre de 2023 i us desitgem que passeu un bon dia. Ens tornem a trobar demà al matí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i fins demà. Adeu, adeu.